sabedoria influencia de la identitat quan la configuració de les ideologies lingüístiques dels valencians entre 1854 i 1906. Clar, això és el títol de la tesi electoral de l'Alemanya del segle XVIII.
Aquesta teoria encara no havia sorgit, aleshores pocs assassins descallats, simplement el que diuen és que amb el pas dels segles doncs, la llengua havia evolucionat d'una manera doncs, que ja donava per a parlar de que eren dues segons diferents. És a dir, reconeixent que l'origen era com és. Molt bé, doncs pel que fa al període, pel que fa a aquest període, 1854-1856, bàsicament el criteri és aquest, és a dir, que són dues dates molt rellevants en la història de la llengua, per al tema que nosaltres hem estudiat, i sobretot també el criteri és la no dependència d'etiquetes de la història literària, és a dir, pensant que era una qüestió que no calia caure, perquè, doncs, com sabeu, doncs, és important que hi hagi una literatura, però en aquest cas doncs, no ens ha de marcar els períodes o les dates importants. El primer any, 1954, és quan es publica un article d'Antonio Carull al diari de Barcelona, al diari de Barcelona, titulat La llengua catalana, en el qual reivindica la identitat de designar com a llengua catalana i com a propietat de Catalunya, País València i País Balears, i no solament la llengua del Principat. És a dir, és ja quan d'una manera seriosa, científica, un erudit doncs, es proposa ja dir escolteu el sobre de llengua sinó de Barcelona, i el nom és llengua catalana, i llengua catalana no només s'ha de ser per la principal de Catalunya, sinó per la ser per a tots els territoris de Catalunya. Això seria la primera. I la segona seria la celebració del primer congrés internacional de llengua catalana, que a nivell doncs, d'història de llengua té una gran importància, i a més d'això, pel que fa al tema que hem estudiat en aquesta investigació i la tesi, és que sabeu, va reunir els de tota la catalanofonia i per tant doncs, va suposar una mena de superació de la comunitat de músics onomàstic i com va reunir els de tota la catalanofonia doncs, va com, suposar també doncs, una representació d'aquesta unitat dins de la diversitat però una unitat de conjunt d'objectius dels germans que allà s'hi va trobar. Pel que fa a la identitat dels valencians, bàsicament ens basem en treballs de dos historiadors, contemporanis de valencians, Ferran Archilés i Joan Martí, concretament el treball del 2001-2004 dels dos autors i el treball del segon Archilés de 2007. Bàsicament, aquests investigadors proposen és que la construcció de la identitat valenciana a l'època contemporània es va realitzar al mateix temps que la noció d'Espanya com a estat nació. És a dir, estem parlant de l'època del romanticisme i la primera renaixença, d'acord? És a dir, podria dir que la primera meitat, o sí, el primer segon temps del segle XIX. D'alguna manera, aquests romàntics que feien, doncs, d'alguna manera, doncs, era ser favorables a revalorar la cultura valenciana i d'alguna manera doncs, eren autors, eren erudits que estaven vinculats a la literatura. D'alguna manera penseu que penseu que estem en context de construcció de l'estat liberal, per tant aquest liberalisme valencià era molt patriòtic, era fermament patriòtic, i patriòtic espanyol, evidentment. I d'alguna manera el que fan és doncs, una... El que intenten és... Sí, no sé si és molt diferent, però no ho saps. El que intenten és d'alguna manera fer una vessant particularista intentar una vessant particularista d'aquest patriotisme espanyol i sobretot ho fan doncs, noms, però cal destacar aquests dos noms, que són l'escriptor satíric i caràcter i popular, José María Bonilla, i l'historiador i escriptor liberal, Vicent Boix. Pel que fa a Vicent Boix, en els seus treballs històrics, el que feia, bàsicament, era, d'alguna manera, ressaltar molt les antigues institucions valencianes, com a exemples de llibertat, però sense pretendre recuperar-les. És a dir, com a fonament de la construcció de la pàtria espanyola. Amb aquesta idea de patriotisme que ve a partir de Jaume I, la conquesta cristiana del segle XIII, o els curs, particularment cristians, tots ells, tots ells se sentien espanyols i espanyolistes d'una manera semblant a com en aquesta època passava també a Catalunya. De fet, la finalitat de la Universitat Valenciana i Catalana d'alguna manera fou engegar un treball de reconstrucció de la identitat pròpia, d'inventar una tradició, d'imaginar la regió. La Universitat Valenciana va tenir una tensió, va suscitar una redefinició dels àmbits identitaris que podien arribar a entrar en conflicte, però sempre subordinats a l'àmbit nacional espanyol. De fet, l'escriptor Constantí Llumart era un republicà federal defensor de la idea de la pàtria espanyola i les idees polítiques que va manifestar, així com les del seu grup, no van poder servir per a donar el pas a una proposta manifestament nacionalista. Allò que es distingia del poeta, periodista i polític conservador de l'Ordi Llorente podia ser la idea de descentralització de l'Estat, però no quina era la seva nació. És a dir, potser els progressistes que solen identificar, que clàssicament s'identificar amb Constantí Llombard com a líder dels progressistes, doncs, podria ser doncs, més federalistes, és a dir, i probablement no era federalista, evidentment, i aleshores, d'alguna manera, els dos eren, podríem dir, eren espanyolistes, però d'una manera diferent. Per tant, en aquest sentit, resulta difícil de sostenir la idea clàssica, la clàssica distinció, perdó, entre el sector progressista, la més sensa, i la primera part del sector conservador, que s'ha perdut. De manera diferent, són part de l'Estat va contribuir definitivament a la construcció de la identitat regional valenciana, ja que seria funció d'una altra generació mirar la identitat valenciana com a una identitat oposada a l'espanyol. És per això que no es pot considerar la presència com a valenciana, com a l'estat d'un nacionalisme valencià o l'origen d'una identitat nacional alternativa. De fet, entre la presència i el nacionalisme posterior, que ja estem parlant d'ell des de l'interès del segle XX, que fora de la nostra abast, hi ha un trencament i no una continuïtat ideològica o política. Així, tots els plantejaments que van fer els nacionalistes valencians, de la identitat valenciana, van ser d'arreu espanyols i el tret més característic és la manera doble patriotisme que l'historiador José María Pradera, l'any 1992, va emprar per a reconèixer els nacionalistes valencians catalans, els quals van construir una particular cultura catalana se centrant en contradicció amb el marc polític espanyol, atès que era una resposta cultural i no una alternativa política. És per això que la creació de la identitat valenciana té un marc de la invenció de la identitat nacional espanyola i no contra ella. De fet, l'esquerra blasquista, és a dir, l'esquerra seguidora de l'esquerra nacionalista, va assumir el programa estètic i simbòlic que l'identitisme havia començat. I el doble patriotisme fou compartit per tots. En definitiva, la identitat valenciana va ser interpretada com a identitat regional espanyola dotada de certes peculiaritats. El romanticisme i la renaixença van acumular uns materials culturals i simbòlics que presentaven la identitat valenciana com a no conflictiva amb la nova identitat nacional espanyola. La redefinició de l'etnicitat admetia la reinterpretació del passat valencià com a part important del passat nacional. La reacció d'un paper social a la llengua catalana que no suposava la llengua nacional que se parla castellà i, per últim, la unió dels dos trets culturals amb tradició política de la nació espanyola. En efecte, els crits intel·lectuals del liberalisme van dur a terme un esforç per formular l'etnicitat valenciana amb caràcter d'identitat regional, important com a especificitat cultural, però sense oposar-se a les demandes polítiques i culturals imposades i l'abastiment de l'abonament de la Renaixença. Certament, cal destacar tres elements principals que determinen la contribució de la Renaixença a la construcció de l'imaginari valencià regional. En primer lloc, la centralitat atribuïda a la llengua catalana a l'hora de concretar la identitat valenciana, fet que no s'havia produït al llarg dels segles XVIII i XIX. En segon lloc, la construcció d'un discurs històric sobre la identitat valenciana que va proveir de coherència i continuïtat en el temps i en l'espai, en la qual destaca el passat medieval i l'obra d'historiador romàntic de Matades i Sant Jordi. I en patrimoni artístic i històric valencià. Així com la participació del descobriment del paisatge com a element principal de la imaginació simbòlica de la València. Com a estudiós del Febre Quatre Roca, en aquest altre aspecte és important la descripció lírica que fan que van realitzar els poders paisatgistes, els quals van lloar el paisatge valencià en tres planos geogràfics ben definits i complementaris: la mar, l'horta i la muntanya. Llavors, en aquests tres elements, els poders valencians en aquesta època, doncs, d'alguna manera, lloaven
aquest és un període clau en la configuració de les ideologies lingüístiques contemporànies al País Valencià.
universitats, les institucions lingüístiques que encara avui es mantenen. I la identitat va influir notablement en aquestes ideologies, en aquestes idees lingüístiques dels escriptors erudits d'aquesta època, tant en aquells que hem identificat com a unitaristes com en els particularistes i els escriptors. Com hem avançat, el sentiment identitari de tots ells, unitaristes, particularistes i escriptors, convertís en la implicació de la identitat regional valenciana amb la identitat nacional espanyola, de manera que en aquest sentit no es diferenci. D'una banda, aquesta situació es manté fins a principis del segle XX, quan sorgís el nou règim polític, i d'altra banda, aquesta situació contrasta amb la que aleshores es produïa a Catalunya, que en aquesta època ja s'havia produït un trencament amb el regionalisme català, i això, doncs, evidentment, va repercutir en les manifestacions dels escriptors i erudits valencians de l'època i en la configuració d'aquestes ideologies lingüístiques de l'època. És a dir, d'alguna manera, aquests erudits i escriptors valencians, en veure que els seus homòlegs catalans prenien un altre camí, podríem dir, políticament ja divergent les elites espanyoles, doncs això d'alguna manera s'allunya un poc als erudits i escriptors valencians, s'allunya d'aquesta unió que d'alguna manera hi ha hagut al llarg de la Renaixença, almenys a nivell doncs, cultural i literari. Com va afectar això? Doncs, d'alguna manera, doncs, que hem vist, interpretem amb les dades que hem obtingut, que interpretem és que va influir en totes les ideologies i en cadascuna de diverses maneres. En els unitaristes, d'alguna manera, podem dir que va ser la ideologia lingüística molt majoritària, però no es va acabar de recuperar plenament el nom de català i de llengua catalana. Evidentment que hi ha altres factors que ja ven de lluny, molt abans, però sí que aquest fet doncs, considerem que va afectar a aquesta ideologia lingüística. En segon lloc, els particularistes, que són els segons en nombre d'universitats, doncs, considerem que els seus sentiments identitaris els van allunyar amb els dels unitaristes i per tant doncs, van fixar-se més en els particularismes que tenia els valencians que tenen doncs, la llengua catalana. I per últim, doncs, entre els escriptors doncs, també va influir en sentit que era com una manera d'argument, un argument més per a justificar la seva ideologia lingüística. D'alguna manera, si comparem aquest període amb períodes anteriors, amb períodes anteriors, en els quals doncs, ja sabeu que venim d'un segle de molta desincronització històrica entre els diferents territoris de parla catalana, doncs, en aquesta època doncs, és molt destacable doncs, que l'ideologia lingüística unitarista siga la majoritària. No? Malgrat aquesta situació d'alguna manera podria dir de tensió. Això és el que sostenim també, podríem dir ja com a que última conclusió, és que si l'ideologia lingüística unitarista no pot encara la majoritària, és entre altres qüestions perquè per la qüestió identitària, que va influir molt en la ciutat valenciana. I per últim, l'última conclusió, això ja acaba, és que moltes afirmacions particularistes i secessionistes traspuen aquestes rivalitats identitàries entre la major part del poble valencià català, cada vegada més conscient des del punt de vista nacional, i el poble valencià encara als vespres